Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la primera pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
El millor vermut semisec blanc del món es produeix aquí, a Bell-lloc. Es tracta de la marca Marnutem, que han guanyat el primer premi als World Vermouth Awards 2023. I avui parlem amb el Marc Cuenca, que juntament amb la Núria Sánchez van crear Vermutem el 2018, una marca jove dedicada a l'estudi i al desenvolupament de vermuts. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
Escolta, molt satisfets de tenir aquest vermut semisec blanc, el millor del món. No sé si el món es consumeix molt vermut o és molt d'aquí.
No, el món se consumeix molt vermut, molt, moltíssim.
Sí, no?
Sí.
Afortunadament,
sí, sí.
Oi?
Afortunadament, sí, senyor. Sí, sí, sí.
Ahà, i per tant, que... suposo que aquest reconeixement encara té més mèrit, no?
Bueno, per nosaltres té un mèrit molt gran, doncs, perquè som una empresa que... una petita empresa, de fet, des de que vam sortir al mercat el 2021, vam començar a estudiar el vermut el 2018, doncs des del 2021 només han fet 3.000 botelles. No és el negoci, no és el nostre negoci principal, això podríem dir que és un hobby que es va convertir en... amb una realitat, no? Amb un projecte que va poder veure la llum i per llavors per nosaltres això és un mèrit molt més gran, no? Perquè pues, tenim els recursos que tenim i poder arribar a un concurs de talla mundial i que et reconeguin com el millor vermut semisec del món, doncs fa molt de...
Sí.
És important per nosaltres,
segur,
no? Com a
sí.
Marca.
Segur que sí. Com a vermut, amb qui s'està competint? És a dir, a on més es fa vermut i se li diu també vermut o no?
Sí. El vermut, bueno, principalment el vermut, els reis del vermut, evidentment, són els italians. Uh-huh. I després l'altre seu del vermut a nivell mundial, personalment jo crec, i crec que no m'equivoco, que és Reus, no? Uh-huh. Madrid també està molt fora amb el vermut, però evidentment bueno, tenim altres zones, no? França, Alemanya... bueno, tenim ara mateix vermuts que es fan, està inclús a Sud-àfrica, tenim vermuts a Austràlia, tenim vermuts arreu del món, no?
Exporteu a tot arreu?
No, nosaltres encara no hem arribat a aquest punt, hem fet alguna petita sortida fora d'Espanya, però de moment encara som molt petits i ens movem bàsicament per Catalunya, no? Hi ha alguna zona també d'Espanya, però bàsicament per Catalunya. Estem oberts a créixer, evidentment, com no.
Jo crec que us heu de començar a plantejar, perquè ja l'any 2021 vau guanyar el primer premi, els Premis Binari. Per tant,
sí.
Esteu fent una carrera que promet i que, si jo crec que tot va com ha d'anar, esclar, és que us ho demanaran per tot arreu.
Sí, sí, la veritat és que des del 2021, de fet, sortíem a mercat el setembre del 2021 i des de llavors no hem parat de caure valoracions i premis, no? Tenim el Premi Binari de Plata aquell any, tenim un 92 a la Guia Penyín, tenim un Timbe d'Oro, que aquest any l'hem tornat a revalidar amb el nostre rosat, que aquest any hem tret un rosat també. Tenim un IWSC, un IWC i ara evidentment doncs els Oscars del vermut, no, que és aquest superpremi, no, a Londres a nivell mundial amb els awards dels vermuts.
Mm-hmm. I per què semisec blanc?
Semisec blanc. Vinga, va, comencem. Bueno, a dintre els
clar,
vermuts...
perquè en principi un vermut sí. Sembla que hagi de ser tot molt, molt, molt dolç i un semisec sona estrany, no? I a més que sigui el blanc, no un altre.
Sí, sí, sí. Bé, nosaltres no fem vermut negre, només fem anar... fem vermut blanc i ara hem tret el rosat perquè a nosaltres ens agrada que el nostre vermut sigui el més purista possible. Llavors nosaltres no volem ficar... el caramel, fiquem sucre blanc, el sucre normal per endolcir, perquè volem que el vermut tingui el seu color natural. I per què semisec? Bé, dintre de la nostra filosofia, dintre de Marnutem, Marnutem és una paraula inventada que significa matrimoni. I tu dius, o sigui, una paraula inventada, Marnutem, per què significa matrimoni?
Clar.
Doncs bé, és molt senzill. La meva senyora i jo, la Núria i el Marc, pues s'enamoren del món del vi. El 2018 comencen a investigar per coses de la vida del vermut, i volen
i
fer una versió diferent del vermut clàssic, volen jugar, volen passar a un nivell una miqueta diferent del convencional, perquè si sortim a mercat no podem competir amb aquestes grans marques, no? Llavors el que fem és estudiar un vermut que hagi un equilibri, i aquest equilibri és on hi entra la paraula Marnutem, el matrimoni, no? Al final, un matrimoni no és res més que l'equilibri entre dues persones, és a dir, que un no sigui més que l'altre. Llavors, Marnutem és la unió de Marc, de Núria, de vermut, i hem fet nosaltres, no? Llavors,
sí, sí.
Aquest matrimoni que a la vida real és el matrimoni que nosaltres volem transmetre a dins la botella. I com transmets un matrimoni dins la botella? Doncs entre un equilibri entre vi i botànics i entre acidès i dolçó. Aquesta dolçó és on entrem amb el semisec. Per respectar el vi, per fer una unió perfecta, l'acidès ha d'anar lligada amb el sucre. Llavors nosaltres vam creure que amb aquest macabeu que utilitzem de la VO Costes del Segre, és un macabeu del celler Sanui, d'aquí del costat del nostre poble, de Lleida, doncs és que hi ha la perfecció jugar entre els 50 i els 90 grams de sucre, no? Perquè el que volem és un vermut gastronòmic, és un vermut que tingui un toc amarg, però no excessiu, i sobretot que tingui el toc just de sucre, que no en volem ficar més per no sobrecargar aquest paladar.
Doncs està clar que heu trobat la dosi, l'equilibri perfecte per ser reconeguts, com a mínim, com amb el primer premi d'aquests World Vermouth Awards 2023, que és el premi que reconeix el millor vermut del món. Per tant, nosaltres estem congratulats i seguirem la vostra marca, perquè us podem trobar a molts de llocs, o com ho fem per tenir un vermut d'aquests, el semisec blanc?
Bé, bueno, a la nostra pàgina web, a www.marnutem.com, la podem trobar, tenim la nostra botiga online, i si no, a Barcelona encara no estem a molts llocs, no? Però bueno, tenim Carbireta, tenim Grau Roig Online, tenim diverses botigues, no? Que doncs a les quals es pot trobar el nostre producte.
Doncs el voldrem tastar, ens vindrà molt de gust. Moltíssimes gràcies, Marc Cuenca, que com dèiem, acaben de guanyar aquest premi al millor vermut semisec blanc del món. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Fa uns dies parlàvem de la construcció de mapes polítics del món dividits entre països civilitzats, barbàrics, salvatges. En parlàvem amb la Montse Crespin, que ella és professora de filosofia a la Universitat de Barcelona. Montse, bon dia.
Bon dia, Noemí.
I nosaltres, com sempre, amb l'actualitat,
sí,
i el pensament filosòfic, que es tracta, sí, d'això, de pensar una miqueta més enllà.
Sí, sí. La filosofia no és només història de la filosofia,
exacte,
sinó precisament ens dona eines per pensar el nostre present. I com deies, no, o recordaves, vam parlar fa uns dies d'aquesta tríada, no, de civilitzats, barbàrics o salvatges, que dèiem que estaven al passat, però també en el nostre moment present.
I
avui, Noemí, ho lliguem doncs amb un tema d'actualitat, que és el cas, no, del jugador de futbol Vinícius, que sabem que va rebre insults racistes al camp de joc.
Mm-hmm.
Per tant, avui podem parlar amb aquesta línia del que significa el racisme.
El racisme, que no és nou, no és un concepte nou, desgraciadament.
Desgraciadament. Conceptualment, el racisme seria una radicalització, diríem, de l'etnocentrisme, és a dir, no, la tendència a dirigir la mirada interpretativa envers el món des de la perspectiva primària de la pròpia cultura. És, segons, per exemple, la RAE, aquesta tendència emocional que fa de la cultura pròpia el criteri exclusiu per interpretar els comportaments d'altres grups, races o societats. Si tenim, no, Noemí, això en consideració, el racisme radicalitza aquest etnocentrisme i podem identificar que a tot racisme hi han almenys dues assumpcions bàsiques. Primera, que hi ha una correlació íntima entre certes característiques físiques i unes qualitats morals, i que l'ésser humà pot dividir-se entre éssers humans superiors i inferiors. Per tant, al voltant, no, d'aquestes idees, el racisme tracta de justificar el domini, l'explotació, la subordinació, l'esclavitud, el tracte discriminatori, etc., entre aquells que considera inferiors.
Sí, sí, un pensament molt perillós.
Mm. I sí, i malauradament, tenim un filòsof racista. Sí? De fet, el pare, no, d'aquestes teories racistes modernes. El senyor es deia Joseph Arthur de Gobineau. Gobineau, sí? Uh-huh. Perquè...
Sí, sí, que ens quedi gravat aquest
perquè
nom, no?
Perquè tothom ho entengui. Sí, i què és, on ho deixa, no? Doncs per mi, en aquesta pestilent obra racista que portava per títol Assaig sobre la desigualtat de les races humanes, escrita en 4 volums des de l'any 1853 a 1855. Doncs fixa't, Noemí, Gobineau va desenvolupar aquesta branca del racisme europeu aportant, de fet, fonaments que després trobaríem amb el règim nazi. Per exemple, la idea mítica i absolutament irracional de la raça ària i el mite de l'home nòrdic com el superior. Llavors, què feia Gobineau? Definia la desigualtat del que ell considerava races humanes d'una manera qualitativa. Per Gobineau, la desigualtat era causada per les diverses aptituds de cadascuna de les races, i la degeneració de la raça superior, per tant, per Gobineau, la raça ària, era deguda a la barreja. Aquest filòsof racista aspirava a impedir que es donés cap barreja o mestissatge.
Entenc perfectament que Gobineau era ari. O com a mínim devia tenir aquesta raça, no?
Bueno, jo no diria que era ari. Per què? Perquè és una invenció, la raça ària. Per tant, no existeix. Per tant, Gobineau no podia ser ari.
Doncs sí? Encara m'agrada més. Encara m'agrada més.
I tant, i tant. I res, no? Simplement, maneres d'erradicar el racisme, no? Doncs, per començar, hauríem de trencar, no, amb aquesta creença dogmàtica que estableix aquesta correlació entre un suposat patrimoni genètic i les actituds intel·lectuals. També trencar amb la correlació mitològica inventada entre aquestes suposades actituds que pertanyen a un grup determinat de persones i no a un altre, i trencar amb aquesta fe en una jerarquia basada en les qualitats d'aquest suposat patrimoni genètic. Fixem-nos que jo crec que al final hauríem de deixar d'utilitzar la paraula raça. I això ens ho deia també la ONU. L'any 78 escrivien el següent: tots els éssers humans pertanyen a la mateixa espècie i tenen el mateix origen. Neixen iguals en dignitat i drets, i tots formen part integrant de la humanitat.
Doncs sí, sí, això ho haurem d'anar recordant per lo vist bastant sovint.
I tant.
I per tancar sempre, en recomanes un llibre?
Sí, sí, aquest és el de l'antropòleg Claude Lévi-Strauss, Raça i cultura, de l'any 52, que precisament publica Lévi-Strauss per desmuntar aquesta idea de raça.
Doncs amb aquesta lectura ens quedem, i com sempre, important reflexionar sobre el que passa en l'actualitat a través dels pensaments que ens aporta també la Montse Crespin. Montse, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 4 de juny de 1965 neix a Figueres Toni Soler i Guasch. De tota manera, se'l coneix per ser un badaloní d'adopció de primera. Aquesta consideració de primera és vàlida com a guionista, actor, presentador i director d'espais de ràdio i de televisió. En els seus orígens com a periodista, tant ell com els seus amics Manel Lucas i Queco Novell compartien la cobertura de campanyes electorals com la que acabem de viure. Aquest fet els va fer cèlebres entre els seus companys per les imitacions dels líders polítics dels anys 90. Aquell 4 de juny de 1965, la Ràdio Mundial anava farcida de temes dels grans dels més grans. Recordeu els Who i My Generation? Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Qualsevol dels temes que podies aconseguir escoltar per ràdio o els discos que algú et portava de fora el país eren brutals. Stones, Beatles, Dylan, Bears, Elvis, brutal. La ràdio d'aquí presentava algunes versions d'aquestes llegendes fetes per grups o solistes locals degudament traduïdes al castellà, clar. I també conreus autòctons com la coneguda Chica Yeye de Conchita Velasco.
No te quieres enterar, que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
Un concepte per batejar els i les joves vestits amb texans, minis, grenyes de tota mida i saltant i ballant pel carrer. Estranyava que fossin feliços. Per contrastar amb tot això, el 1965 la ràdio donava suport a campanyes com la lectura del Rosari en família, sota l'eslògan que deia «La família que reza unida permanece unida».
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Marc Balcells, bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, que ens has d'explicar què?
El Parsifal.
Home, 5 hores.
Bueno, 5 hores, posem aquí. Vaig a fer un missatge d'utilitat pública.
Què?
Aneu-hi.
Sí?
Només us queda la funció de dimecres, però si us plau, aneu-hi. A més, anar a veure aquesta funció després d'aquestes eleccions deixa marcat.
Bueno, és que en eren unes altres
deixa
després,
marcat.
Eh?
Perquè aquest Parsifal que comença molt bo...
Què?
Bueno, aneu-la a veure.
Sí? Es sí? Torna dolentot.
Bueno, no dic res. Però aneu-la a veure, aneu-la a veure.
Sí? Doncs
però escolta, ja et dic, després de... No, un subidon, eh? A més, es porta superbé. Teniu els dos entreactes, la música és meravellosa, la producció em sembla impressionant, ella em sembla, bueno, de lo más, i una meravella, o sigui, què us dic?
Fantàstic.
Aneu-hi. Però bueno, en qualsevol cas...
Què?
Griegues todas! Avui us en porto una de grecs.
És veritat, Rossini.
I avui us en porto una, Rossini. Conegueu tots a la Zelmira. Ui, ja pinten... Bastos, una altra sí. Que també... Bueno, la setmana passada encara, que la van salvar en l'últim minut,
sí,
a la Vestal.
Sí, és veritat, teníem final feliç.
Bueno, en aquesta potser també.
Ah,
però no t'asseguro que fins a arribar a un final feliç. Cas que hi fos...
Què?
No passin moltes coses. Zelmira, una de les òperes potser més denostades del compositor, retrobada després ja a finals del segle XX, que van dir, no, calla, doncs és millor. Stendhal la va comparar amb la Clemenza di Tito de Mozart. I van dir la gent, és que no és gaire italiana, no és gaire Rossini. Però, bueno, mira, és el que és. En qualsevol cas, ja et dic, última òpera que va fer per Nàpols, abans ja de marxar a viure fora d'Itàlia, i poca broma. Te'n recordes quan vam fer la Matilde di Chabran, que era aquella, en el mes de les dones, que era aquella que diu, escolta, aquest que va de xulo i de guerrero
sí,
i tal i qual...
Sí, ella, valenta.
Doncs és l'òpera que va després d'aquesta. Ah. I només us dic, perquè us feu la idea, que a part de que sentireu hi ha gent cantant, perquè no li va posar ni obertura... fa una mica de patapim patapam i llavors ja van cantant per aquí per allà. Mira, els cantants es diuen Zelmira, Emma, Ilo, Antenore, Polidoro, Leucipo, Eachide... Bueno, en fi, no res, coses boges. Anem a escoltar el pare d'ella, el pobre Polidoro, perquè ja us explicaré ara el que ha passat aquí, però anem a escoltar perquè la cosa pinta mal.
Oh.
El tema és que aquest pobre home, bueno, l'han hagut d'amagar. I l'ha hagut d'amagar la seva filla Zelmira perquè, hi ha hagut una presa de poder i, clar, volia matar el pare, que era el rei de la illa de Lesbos, per cert. Tota l'acció passa a l'antiga Grècia, a Lesbos. I el tema és que, bueno, aquí hi haurà un pim-pam-pum d'aquells que ens fa tanta mandra de les òperes de Rossini que al final ja no saps qui és qui. Ara coneixerem el marit d'ella, que se'n va anar a lluitar i s'ha perdut tots aquests pim-pam-pums, i ara arriba que té unes ganes de trobar-se-la, i com que és una ària de tenor molt difícil, l'escoltarem amb la veu de Juan Diego Flores, el gran tenor rossinià, un d'ells, perquè escolteu el que li fa fer de notes agudes.
Volaré, 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 sabrà si volaré, 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 sabrà.
Aquest pobre, ja veieu que ha de cantar en el registre agut, sí. Vull dir que, vamos, a la part central de Pini, ni idea, ni està, ni se l'espera, està cantant notes altíssimes, estratosfèriques, tota l'estona. El tema és que aquest que canta, mentre canta, i ara fent el superagut final i tal i qual, diu, escolta, durant la coronació d'aquest rei impostor, que és, espera ara que trobi el nom, perquè també déu-n'hi-do, Antenore, ok? Doncs ell va buscar el seu fill, perquè, clar, on que ha estat tant de temps fora, total que es desmaia, i al final el que fan veure és que la Zelmira, que és la seva esposa, havia de matar-lo. I llavors el que diuen és, mira, aquesta noia, que a més és la filla del rei aquest que hem deposat, doncs és una dolenta com tots els altres d'aquesta estirpe. I així arribem al final del primer acte, sort que només n'hi ha dos, amb tot aquest caos que regna. Locura, 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 i s'acaba.
Locura argumental també, eh?
Bueno, en seriós, sí que esgotadíssim amb aquesta òpera. I mira que a mi m'agrada molt, i les reivindico, gràcies. I les reivindico perquè són òperes que s'han de recuperar i s'han de veure més als escenaris. Bueno, segon acte. El pare d'aquesta noia, que era el rei original, i que per tant ella evidentment la farà reina algun dia, sí, el tenen amagat. I, clar, el marit d'ella, que ha tornat d'aquesta guerra i està desmaiat i es creu que la dona és la que l'intentava assassinar, etcètera, etcètera, doncs, què és el que passa aquí? Que per fi retroben marit i sogra. Ah. I en contra de les convencions, s'estimen molt i canten un duet meravellós.
In estasi di gioia tutto rapir mi sento. In estasi di gioia tutto rapir mi sento.
Que sogra i gendre s'estimin.
Sí, no, i un altre. Aguts, amunt, avall, pobre.
Cada vegada que estima, aguts.
És que és terrible, pobre home, que s'ha de ser molt mala persona. I, bueno, què és el que passa al segon acte? Que tot se soluciona i acaba el final feliç, perquè, evidentment, ara entre tots, deshacen el entuerto, i la Zelmira queda com a innocent.
I el rei acaba sent rei.
El rei acaba sent rei, i ella acabarà sent reina quan el pare la palmi, i se'ns acabó. I
fantàstic.
Què és el que passa? Com que tot es concentra tant a l'acció, diguem que el segon acte té tres grans punts. Un és aquest, l'altre és el deshacer el entuerto, i llavors veiem com la Zelmira arriba al tron i està contenta. Escolteu-la. Ni tan mal per ella. I així acabarà l'òpera. Acabarà dient, bueno, ja ha passat tot, tot el món té un mal dia, i ja està, us perdono a tots.
I com que hem anat cantant mentrestant, escolta, ja els que ens heu mirat, doncs heu estat la mar de bé.
I ja està, i heu conegut, doncs, potser l'òpera més germànica de Rossini.
Ah, sí?
Mira,
doncs mira,
això és el que deia Stendhal, doncs ens ho creiem.
Sí, i tant. Per tant, acabarem amb aquest fragment d'aquesta òpera que avui hem fet, que és de Rossini, Zelmira.
Sí, i acabem amb el final, que es prepari la sopranoscolatura, perquè per cantar això han de suar el que no està escrit.
A veure, doncs escoltem. Marc, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Adéu. Aquest diumenge, La Vanguardia va publicar un article sobre un estudi internacional que explica quines són les conseqüències de guanyar un premi de loteria de 130.000 euros. Per què l'han fet aquest estudi? En volem parlar amb l'Eduard Conti, que el podeu trobar també a contieconomia.com. Eduard, bon dia.
Bon dia, què tal, Noé?
Així d'entrada sona estrany, no? Vull dir, per què han fet aquest estudi?
Mira, a mi em va fer gràcia el diumenge passat, fa una setmana va sortir a La Vanguardia aquest article, i llavors em vaig investigar una mica sobre la investigació, sobre quina era la recerca que estaven fent, no? Això són quatre investigadors, n'hi ha un que és de Nova York, que és el David Cesarini, que és el líder, diguem, de la investigació, llavors hi ha dos economistes d'Estocolm, i també hi ha una investigadora de la Universitat de Barcelona, Anastasia Terskaya, que van fer aquest estudi. Llavors, a l'estudi es titula, porta per títol, amb interrogant, famílies afortunades, eh? I diu, els efectes de la riquesa en el matrimoni i en la fertilitat. Val? Llavors, el que van fer en aquest estudi és veure, van agafar una sèrie de guanyadors de premis de la loteria a Suècia, eh? Un país molt diferent del nostre, a Suècia, amb premis al voltant del 100, entre 100 i 130.000 euros, i van observar durant 10 anys com es comportaven aquestes famílies i quines decisions prenien en relació, sobretot, ells volien veure l'efecte que tenia en la decisió de casar-se, també en la decisió de divorciar-se, i en la natalitat. Llavors, el que van veure és, d'una banda, que ingressar un premi d'aquest calibre no fa que la gent tingui fills. Era un efecte insignificant. Eh? O sigui, aquí hi ha eliminem. L'efecte fills, no. Guanyar 130.000
no,
euros...
No soluciona.
No fa, que no pensar, soluciona.
Com a mínim allà pensen que no soluciona res.
No, aquí si ens sembla tot car, suposo que Suècia encara deu ser-ho
sí,
més. No?
Segurament.
Per tant, no. En canvi, el que sí que van observar, que és molt interessant, és que en el cas de les dones, rebre un premi com aquest duplica la taxa de divorci en el curt termini. Mm. No en el llarg termini, eh? No al cap de 10 anys. Però quan una persona, una parella no està bé i tal, i el premi el guanya la dona, el que fa això és precipitar els esdeveniments i fer que la dona se'n vagi, plegui, digui, es divorciïn.
Això diu molt.
En canvi, en els homes, el que fa és assentar la relació. O sigui, aquest ingrés addicional el que fa és el contrari, no? Que amb les dones el que fa és que guanya estabilitat al matrimoni. Curiós, no?
Ho trobo curiosíssim i que segur que sí. Diu moltes coses. Jo no sé si els resultats serien els mateixos si es fessin aquest estudi a casa nostra.
Clar, clar, hem de pensar que realment Suècia i Espanya són països molt diferents.
Molt.
Mira, per exemple, el salari suec, el salari mitjà suec, és un 80% més elevat que l'espanyol. És molt, és gairebé el doble.
Sí, sí.
Després, la taxa d'activitat femenina és molt superior, no una mica, molt superior. De l'ordre del 15 punts superior. I és quasi, està per sota la dels homes, vull dir que homes i dones treballen gairebé al mateix nivell, al mateix percentatge, pràcticament. O sigui que la inserció laboral de les dones és elevadíssima i estan molt avançats. I a més, fixa't la paradoxa, eh? Les dones a Suècia tenen més fills. Molts més fills. La mitjana ara mateix a Espanya és de 1,2 fills per dona, 1,19. A Suècia és de 1,7. O sigui, estem parlant... Fixa't, un país en el que les dones treballen molt més que aquí i tenen molts més fills. No fa pensar això?
I tant.
No anem bé, no?
Fatal.
No anem bé. No anem bé perquè al final no és un tema de triar entre tenir fills o treballar. És que allà fan les dues coses.
Sí, sí.
Tenen més fills i treballen més.
Sí, sí.
Llavors, què passaria, no? No ho sabem, no? Jo el que penso és que és possible que els resultats fossin bastant similars. Perquè al final la natalitat, o sigui, nosaltres en el nostre país, ara mateix que estem vivint, doncs tenim salaris baixos, el cost de la vida és elevat, la gent per 130.000 euros no es posarà a tenir fills. O sigui, jo crec que tots som conscients de la inversió que suposa a llarg termini el fet de tenir fills, no? I per tant, doncs, sí que és possible que l'efecte fos una mica més gran en la natalitat en comparació a Suècia, precisament perquè els salaris són molt més baixos aquí. Llavors, l'impacte econòmic de 130.000 euros és més gran en aquí que del que ho pot ser a Suècia, que és un país
segur.
Més ric, no? O sigui, jo crec que sí que podria afectar una mica més a la natalitat, però no seria una diferència espectacular. I en quant a l'efecte sobre els matrimonis, jo crec que podria ser bastant similar. O sigui, realment, la decisió de divorciar-se, de separar-se, sí que té una vessant econòmica molt important. O sigui, hem sentit moltes vegades que hi ha hagut moltes parelles que... O hi ha moltes parelles que no s'estan separant per motius econòmics, perquè inclús per un tema de, per exemple, posar un exemple, l'habitatge, no? Pel preu de l'habitatge fa que sigui molt difícil dir ara érem dos que pagàvem el lloguer, doncs a partir d'ara serem cada un pagarà el seu lloguer. Home, això no és fàcil. Llavors això fa que les ruptures es dilatin molt en el temps. Llavors, el rebre una injecció de diners sobtada com aquesta, el que fa és precipitar les coses, no? Llavors,
segur.
Jo crec que sí que podria haver-hi aquest impacte.
Mm-hmm. Doncs, a més, hi ha una candidatura, de fet, a les eleccions generals que proposa entregar un xec de 20.000 euros a totes les persones el dia que passin 18 anys.
Sí, sí.
Quin és l'objectiu d'aquesta campanya? O
sigui, mira, això és...
Amb això què s'aconseguiria?
A veure, això la voluntat, això és una proposta de Yolanda Díaz, de Sumar, i el que ella està dient és que si totes les persones al fer 18 anys cobressin aquests diners, són uns diners que podrien invertir amb la seva emancipació, per exemple, en llogar un pis, soles o acompanyades, i també en la seva pròpia educació, per exemple, no? Si és una família que té dificultats econòmiques per pagar els estudis dels fills, doncs amb aquests diners aquesta persona tindria més recursos per poder estudiar, no? El que vol. Aquest seria la idea, però això no és una invenció d'aquesta candidata, no? Això es basa... Han anat sorgint moltes idees com aquestes, però la més recent i la que ha tingut més publicitat, de la que se n'ha parlat més, és d'un economista francès, Thomas Piketty, que és un economista molt interessant. Per exemple, té un llibre d'ex del 2013 que es diu El capital al segle XXI, que va ser un best-seller bestial, que és molt interessant perquè és un llibre que estudia la desigualtat i la riquesa a Europa i als Estats Units des del segle XVIII, no? Llavors, el que veu és, o el que la seva tesi que demostra amb el seu llibre, és que la desigualtat és molt inherent en el capitalisme i que si realment, si els governs dels estats no s'esforcen per corregir aquesta desigualtat, la tendència al capitalisme és a precipitar una regressió democràtica, no? Que això d'alguna forma es podria dir que d'alguna forma està passant, no? Llavors, ell, aquest llibre el va publicar el 2013, el 2019, dins d'un altre dels seus llibres, el que va proposar és que totes les persones, però totes les persones del món, ell deia, però deia, si no pot ser del món, doncs que siguin dels països que puguin, no? Que totes les persones, al moment de fer 25 anys d'edat, rebessin un xec de 120.000 euros.
Home,
no està mal.
No està gens malament.
No està gens malament.
M'agrada més la quantitat i, a més, el fet que siguin 25 anys potser sí que els fa una mica més madurs, els de les persones.
Exacte.
I ja tenen més criteri per fer-ne un bon ús.
En principi, els 25 anys, el gruix de l'estudi ja l'has fet, no? Si anaves a la universitat o estudies un cicle superior, el que sigui, ja estàs més format. El que diu Piketty és que amb aquests 120.000 euros pots pagar una bona part d'una casa, per exemple, i solucionar un problema que és un problema que s'allarga tota la vida, no? Que és el de llogar, tal, amb els pujades de lloguers, etc. Una estabilitat econòmica important pel fet de ser propietari. També la possibilitat pels més emprenedors d'iniciar un negoci, no? Uh-huh. I també deia una cosa que a mi m'agrada molt, que és no haver d'agafar feines amb unes condicions inacceptables, no? Jo tinc aquests diners, no estic desesperat, no? Doncs, escolta'm, no tinc aquesta pressa per agafar feines que ofereixen a vegades realment, i té raó, uns sous que no són acceptables, no? Llavors jo crec que Yolanda Díaz s'ha basat en aquesta proposta, el que passa que jo crec que ha tirat molt cap avall. O sigui, estic d'acord amb tu que 18 anys penso que és més adequada a l'edat de 25, no? I després que aquest import, 20.000 euros, això vola com una mala cosa, no?
Sí, és massa temptador, i més en aquesta edat.
Són pocs diners. I després hi ha un tema molt important, que jo sempre recordo, perquè per la meva... Professionalment em dedico a l'educació financera, i és molt important com gestiones els diners, no només rebre'ls o tenir-los. Llavors, clar, tot això hauria d'anar acompanyat, es compro cap a casa, hauria d'anar acompanyat també d'una educació financera. O sigui, segur. Tu no pots simplement donar-li a la gent un taló i esperant que es comportaran de determinada manera, és que també els has d'ajudar a que facin allò que tu voldries que fessin, no? I això es pot aconseguir a través de la formació, de l'acompanyament, etc. No? Simplement donant un xec, moltes vegades el resultat esperat no és el que es compleix, no? I després hi ha una cosa també que té un punt, donar un xec universalment a tothom, amb independència de la seva situació socioeconòmica, tampoc és molt igualitari. O sigui, hi ha persones que no necessiten que els donguin 20 o 120.000 euros perquè ja estan en una situació econòmicament doncs, més acomodada, però en canvi, clar, l'impacte que té en una família que té pocs recursos és molt més gran, no? Llavors també penso que també a vegades aquest tipus d'ajudes han de ser proporcionals a les necessitats de, la, de, la, de les persones.
No? Sí, aquest criteri d'universalitat està molt bé quan, quan el requisit és realment universal, però en aquest cas les condicions econòmiques no són totes iguals per tothom.
Però vaja, és un tema molt interessant. Sí, sí. El, tot el tema aquest de l'impacte que té, té... Hi ha molts estudis també sobre el tema de la loteria en general, no? Rebre de cop diners, com et comportes, què fas, com, com altera les teves decisions. Bueno, jo crec que és molt, molt interessant i que són temes dels quals es anirà parlant també, no? Perquè són propostes al final.
Exacte, també. Doncs com sempre, l'economia que ens porta l'Edu Conti ens il·lustra molt i ens dona una mica d'ensenyament amb aquest tema perquè anem tots escassos de coneixements en aquest sentit. Eduard, com sempre, moltíssimes gràcies i recordeu que si voleu saber més coses de l'Eduard i d'economia, sobretot, conticonomia.com. Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Vagi molt bé. Adéu.
RAC 1. Aquest diumenge la Lliga s'acaba a RAC 1. El desenllaç per Europa i per evitar el descens minut a minut. A 6:45, Osasuna Girona. Amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Marc Brugués i Fel Faixedes. El Girona busca una històrica classificació europea. I a les 9, el drama del descens amb Barça i Espanyol com a jutges. Celta-Barça, amb Fot-li Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC 1 i Espanyol-Almeria, amb Edu de Batlle, Joan Camill i els comentaris de Dani Solsona. Aquest diumenge, l'última jornada de Lliga juga a RAC 1. El Barça, l'Espanyol i el Girona juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som...
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC 1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som...
De Colonials.
Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
Volem arreglar les nostres terrasses perquè ja estem pràcticament a l'estiu i en tenim moltes ganes. I amb qui ho fem? Doncs amb l'Aqueta Champagne, que ella és de la immobiliària Kelly. Aqueta, bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
Ja et deia, volem que siguin estupendes, que ens serveixi per estar a la mar de gust. Qui tingui terrassa aquí, perfecte. Si no, potser no la tenim aquí a Barcelona, però la tenim en el lloc on anem a estiuejar.
Exacte, o un balconet,
o un
i
balconet
també podem treure
sempre,
partit.
Sempre
s'hi
pot afegir alguna cosa.
Al final es tracta de recuperar aquesta esplendor perduda durant l'hivern d'aquests espais i sobretot vull fer esment de les persones que vulgueu vendre o llogar un pis que heu de posar focus total en aquest espai de terrassa si en teniu.
Potenciar-ho.
Perquè és, home, és un bombonet que farà salivar els nostres possibles interessats, o sigui que aquests més atents que ningú.
Doncs perfecte, fantàstic.
I per fer-ho he parlat amb la Marga Usacs, que és la nostra estilista de capçalera, i li he demanat alguns consells, si us plau, seguiu-la a Instagram en el seu canal perquè trobareu mil idees d'inspiració que us serviran, doncs molt per això, doncs, per treure partit a tots els espais de casa vostra.
A més, us he de dir que també dilluns estarà el podcast a Cases amb Ànima, que també parlarem de, mira, de revelles i de com deixar la terrassa també preparada per la revella. O sigui
doncs
que...
així, ja, més a to impossible, el
sí,
tema.
Sí.
Primer de tot, què ens diu la Mar? Doncs que el que hem de fer és preguntar-nos i destinar un temps a pensar exactament quin ús volem fer d'aquest balcó o terrassa, d'acord? Volem que sigui un espai, doncs, on hi soparem, on hi esmorzarem, on, no ho sé, prendrem el sol i llegirem, on volem convidar amics i aleshores haurem de tenir sempre doncs, un lloc doncs, on hi hagi begudes fresques o un lloc on jugarem amb els nens i els ruixarens quan faci molta calor. Tot això, tots aquests usos dependran, faran que en depengui doncs, quin aspecte o com estilitzarem aquest espai exterior. Un cop tinguem clar
què volem fer amb aquesta terrassa.
Per on comencem,
sí,
no?
La mare ens proposa fer com un estilisme de dalt cap a baix, val?
O sigui,
comencem com per les sabates, com per terra, que normalment aquestes terrasses són doncs, paviments una mica durs, una mica freds, i la mare ens proposa doncs, començar a amorosir aquest espai, a fer-lo més acollidor per terra, de manera que podem plantejar-nos mirar opcions de catifes d'exteriors, que n'hi ha, hi ha opcions molt xules, que a més amb un cop de manguera estan netes.
Mira, no hi havia pensat jo catifes no, exterior, perquè clar, sembla que si plou ara has d'estar molt pendent d'entrar-les, treure-les.
Doncs no, hi ha materials pensats i a més ens pot ajudar molt a marcar, si tenim una terrassa doncs molt, una mica ja doncs de dimensions més espaioses, no? més generoses, ens pot ajudar a marcar doncs aquests diferents usos, no? Dius, mira, doncs aquest racó és la taula on menjarem, però en canvi aquí tinc un lloc de lectura on m'estiro a prendre el sol, i amb aquesta catifa puc mirar de crear aquest espai. Després, continuarem per les plantes, val? Normalment, la mare em feia gràcia perquè normalment les plantes, la gent diu, jo quan arribo a una terrassa les veig com en fila
una
índia,
com
un exèrcit de plantes, pum, 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 un costat a l'altre. I em deia, no, això per l'ull, encara que no ho, potser no ho apreciem, perquè és una cosa molt inconscient, són formes que no són com orgàniques,
no són naturals,
no les acceptem bé, no? I aleshores l'ull intenta omplir els espais entre una planta gran i una més petita i ens genera com una mica de confusió. Ella ens proposa que creem grups de tres, per exemple, doncs una planta més alta que potser per diferenciar-la de l'altra doncs la podem pujar sobre d'un taburet. Una altra planta més baixeta i un fanalet. Val? Creant aquests grups de tres amb intentar generar una figura geomètrica cònica. Val?
Uh-huh.
Això a l'ull ens ho accepta molt bé i generant aquests triples raconets... Val?
Quedaran més harmonia.
Sí, quedarà més harmonia. I ella, quan ho munta, de seguida dius, ai sí, ostres, això funciona. No sé explicar-te per què, però sí. No?
Doncs mira, grups de tres en les plantes.
La regla del tres, em diu ella.
Fantàstic, molt útil.
Després continuem pujant i tenim tèxtils també. Els tèxtils són un aliat obvi, no?, que ens pot ajudar molt doncs, a crear aquesta sensació de confort, d'acolliment, no?, que volem generar. I per acabar, no oblidem que, i això ens passa molt, que oblidem la part superior d'aquest balcó, terrassa al sostre, no? I ella ens diu que penjant plantes, posant llumetes, també utilitzant potser algun tèxtil doncs com a separador, no?, com alguna cortina, també aconseguim doncs, aquesta imatge de separar espais i, a més, com d'emmarcar tot el plano, no? Que quedi tot com d'una manera molt, molt coherent, molt vestida i molt, doncs això, molt acollidora,
no?
tot plegat. Així que jo crec que amb aquests consells teniu feina ja, els que us heu llevat d'hora i amb ganes de fer coses.
Escolta'm, fanalets i llumetes també en posarem, no?
Exacte, és el que et deia. Aquesta part superior, no? Doncs vestir-la potser amb fanalets, llumetes, hi ha mil llumetes que a més, això, al capvespre ens donen una imatge...
Sí, que s'allarga encara més al dia, que ja el tenim prou llarg, però, escolta'm, s'encenen i encara tenim més
dia per davant. I encara dius, ai, mira, encara podem aprofitar unes hores més.
Sí, sí, doncs omplirem de llumetes i fanalets també aquestes terrasses, perquè tenim ganes de disfrutar aquestes nits d'estiu que tan agradables seran a partir d'ara. Queta, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
Vam dir que avui patiríem una mica mirant sèries televisives i el Joan Maria Mors ara ens dirà per què. Què? Fa patir?
Sí.
La que has triat?
Sí, sí, em sap greu, però és així.
Però d'angoixa? O sigui, jo més angoixa el dia a dia no l'avui. I ha de ser alguna cosa que em faci patir però que ja vegi que no va amb mi.
No, si amb tu no va.
Val.
No? Val.
Doncs vinga.
Mira, és una sèrie alemanya que va tenir molt èxit quan es va estrenar en aquest país i que ha arribat a l'HBO Max. És una producció de la Warner TV i explica la història d'una agent de policia que es troba, per casualitat, en un supermercat l'assassí de la seva filla.
Dennis Opitz wurde vorzeitig entlassen. Soll das ein Witz sein?
Schließen Sie mit der Sache endlich ab. Wie geht es in Ihrer anderen Tochter?
Verstehst du nicht? Der ist draußen.
Er verfügt über eine vorbildliche Sozialprognose und stellt keinerlei Gefahr mehr für die Allgemeinheit dar.
Bullshit!
Home, que em sembla horrorós, però sí. Això vol dir que ella sap qui és l'assassí.
Sí, la sèrie es diu, en títol original, Die Zwei Seiten des Abgrunds, més o menys, vindria a ser això, i aquí el títol en castellà és A ambos lados del abismo. És una temporada de 6 capítols on explica bàsicament això, és a dir, la trobada inicial, el començament de la sèrie, ens ve amb això, és a dir, ella, la policia Louis Berg, es troba amb en Dennis en un supermercat, se'l troba de casualitat, i a partir d'aquí comença a rememorar el moment en què va morir la seva filla, la va trobar assassinada, i també tot el que ha passat al llarg de tots aquests anys. Ella no entén com és que el sistema ha fallat d'aquesta manera per deixar l'assassí de la seva filla lliure. I a partir d'aquí comença tota una persecució i investigació de què és el que ha passat. La sèrie el que fa és anar enrere en el temps, és a dir, va fent diverses combinacions entre ara i el passat, en el moment en què la mare va conèixer en Dennis, que estava en una situació, era un noi molt gras, que en qualsevol moment que perdia, diguem-ne, que la tranquil·litat i la calma, el que feia era menjar possiblement, i això li provocava que tragués el menjar, és a dir, una situació molt estranya, que té una explicació encara en la seva etapa d'infantesa. Aquí ja pots anar, o ja podeu anar traient les conclusions de què és el que devia passar. És a dir, aquí tenim un origen, al principi de tot, quan hi ha nano, que és el que provoca una altra cosa, quan l'època de secundària coneix a la filla de la Louise, que és la que li fa com de tutora i la va ajudant en els estudis, i que és el que provoca l'assassinat i l'època actual. Aleshores, a partir d'aquí hem d'anar veient el què.
Va, patirem.
Sí, la mare, evidentment, està en una... no és una policia, saps, allò que té la vida ordenada, perfecta, sinó que com que també té alguns problemes, evidentment, provocats en bona part per l'assassinat de la filla, eh? Això no s'ha d'oblidar. Doncs anem veient aquí com tot el que està...
Com sobreviu la mare també, amb la feina i amb el que li toca viure.
I és això. Al llarg dels 6 capítols anem veient l'evolució de la història, anem comprenent...
Està ben treballada, eh?
Sí. Sí, està bastant bé. No són actors gaire coneguts, sobretot el que fa el protagonista, el que fa el personatge d'en Dennis, jo no el tenia massa controlat, i el de la Louise tampoc, no hi havia molts crits, però...
Jo diria que hem vist poques sèries alemanes.
Algunes sí que n'hem vist, i estan molt bé, eh? És a dir, són produccions que estan molt ben fetes i no tenen res a envejar a les produccions de... Diguem que d'altres països on hi ha més, com...
més indústria.
Del Regne Unit. Sí, però déu-n'hi-do, aquesta va tenir molt èxit allà, i aquí està triomfant bastant en la seva estrena, ara fa més o menys un mes a l'HBO. Sobretot passa en una ciutat que tampoc no és massa coneguda, al nord-oest d'Alemanya, i a partir d'aquí també anem veient les relacions que hi havia amb la comunitat. Jo et diria que si t'arribes a enganxar bastant, allò, si marca una mica de distància amb la història, i sobretot això, que pateixes.
Doncs patirem una miqueta, però és igual, perquè la sèrie s'ho val.
Sí, tinc el títol en castellà, així...
Ah, sí? Perquè anava a repetir el títol i em fas un favor si m'ho fas dir.
No, sí, aquí hi ha...
A ambos lados de l'abismo. No, jo amb aquest ja em quedo.
Però aquest és el que el Rocco Sennheiser va dir que com s'havia de dir en alemany, sí? S'assembla. Die Zwei Seiten des Abgrunds.
Ah, perfecte.
Més o menys, és a dir, amb una mica de disculpes per part de la gent que parla alemany.
Que sap la llengua.
A l'HBO, una temporada, 6 capítols.
Fantàstic, doncs escolta'm, Joan Maria, ens veiem la setmana que ve.
Que vagi.
I que aquesta tarda, no, ahir vam...
Podem fer diverses coses. Dilluns és festiu local aquí.
Ah, també.
No sé, tria el dia que et vagi millor, bueno, per treure't una mica el mal rotllo que et dona aquesta sèrie.
Vale, perfecte.
Anem a veure...
La Sirenita, perquè és que al final ahir no ho vam fer. Ahir no ho vam fer i ho hem de tot...
No, però ja teníem clar que podíem anar o bé avui O si no, aprofitar el festiu local.
Val, doncs demà.
Molt bé.
Vale. Fins demà.
Adéu.
Adéu. Isabel Vinaixa.
Ai, Noemi Polls,
com estàs?
Bé,
sí?
Molt bé, i tu?
També molt bé.
Sí, no?
Sí, sí, fantàsticament.
Clar que sí.
Diumenge ja, clar, eh?
4 de juny? Sí, sí, 4 de juny estem avui?
Sí, sí, 4 de juny.
Juny, eh?
Sí, sí. Tot el dia serà 4 de juny.
És molt fort, però sí, sí, però ja estem a juny. Fa 4 dies t'estava dient què tal, com havien anat els torrons o els panellets.
Exacte, doncs mira...
Sempre diem el mateix, però anem massa... No sé si és que el temps va massa ràpid o nosaltres anem massa ràpid del darrere del temps.
Mira, diuen que és de les coses més preuades que hi ha avui dia. I més cares, el temps. No en tenim ningú.
No tenim temps, no tenim temps. Sí que en tens de temps. Si realment vols fer una cosa, vols quedar amb algú i t'interessa, exacte, trobes temps.
Exacte.
Com ara tu i jo trobem el temps ideal per parlar de música.
I de buscar un tema, i escolta'm, no només el tema, sinó... Versions
del tema. Mira, avui et diré que la cançó original és d'un artista que ens va deixar el 2020, que és el Bill Withers, que és un home que sempre m'ha agradat moltíssim. Hi ha una cançó que la porto sempre a la pell, que és Lovely Day, que m'apassiona aquest tema. No em preguntis el per què, però aquella tonada a mi em posa alegre i m'agrada moltíssim i me la poso molt sovint. No parlem d'aquest tema, en parlem d'un altre... que també va ser un hit dintre de la seva discografia, i avui et porto tres versions, però més que versions són, evidentment, versions, però de tres artistes, els tres molt grans, físicament ja són grans, un d'ells ja ens ha deixat també, però grans a dalt de l'escenari, tres noms que dius, com tres noms tan grans poden agafar una cançó com aquesta i versionar-la cap al seu estil. Jo et poso la primera versió d'un gran... i evidentment sabràs de quina cançó estem parlant.
A veure.
Doncs vinga, fem play.
No sunshine when she's gone. És una cançó preciosa.
Ah, ah. Puja, puja. Súbela, súbela, dirien alguns. No sunshine when
she's always gone too long.
Anytime she goes away. Va, el tema, res més, de l'any 71, com ha dit el senyor Bill Withers. Aquesta veu, que tampoc crec jo que cal que digui de qui és, però jo la diré, perquè potser sempre hi ha algun despistat que dius, ai, sí, 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 però ara no em ve. Doncs sí, 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 és ell, és el senyor Tom Jones, el gran Tom Jones, conegut artísticament com un cantant de música pop, el tigre de Gales, que diuen,
El tigre de Gales.
El tigre de Gales, que diuen que és espectacular, que aquest senyor, dintre de res, de 4 dies, justament el dia 7 de juny, ens farà només que 83 anyets. Dius, nen... i encara actua,
encara
està pels escenaris, encara té aquesta energia que té, i he pensat, home, posem una versió d'un senyor d'aquesta categoria,
sí,
com és el senyor Tom Jones.
Doncs ho has fet molt bé, Isabel.
Doncs ara prepara't per la segona, perquè també, déu-n'hi-do, aquest home, com la toca. Endavant. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. És que deixar aquest trosset és necessari, no el podem trepitjar.
No podem trepitjar.
Ara el trepitjo i et diré que aquest senyor que també... està
cantant
i versionant aquest gran tema, el dia 18 de juny farà també la friolera de 81 anys. Sembla que vagi... Mira, m'ha vingut i ho he trobat i m'ha quedat la mar de bé. M'ha quedat tot rodonet, les edats i tot, sí. Estem parlant del gran senyor Paul McCartney.
No sabia que havia versionat aquesta cançó,
sí, jo tampoc.
I no sabia que tenia 81 anys.
Bueno, jo tampoc. Jo sabia que era del 18 de juny perquè justament, va, que ara ho diré, és del mateix dia que vaig néixer jo.
Ah, què dius?
Compartim una cosa. Comencem. El Pol i jo vam néixer el mateix dia. Sí, jo en faig uns quants menys, però sí, sí. És maco, és una cosa de tant en tant. Bueno, ja m'agradaria de tant en tant poder-li dir, bueno...
Vols que et digui qui em sembla que fa anys com jo?
Qui?
El Julio Iglesias.
No, bueno, a veure, podem fer... Fem una trobada els quatre.
Ells no ho saben, però faran el mateix dia que nosaltres.
Exacte, però és igual, però a mi em fa il·lusió. Em fa il·lusió no saber d'algun famosete. A mi aquest famosete em fa gràcia.
Mira, doncs està bé.
Ja està, doncs aquí ho deixo.
Doncs
evidentment, Paul McCartney, amb aquest gran temazo que dèiem del temazo, he tornat a dir, de Bill Withers. I per finalitzar, per tancar, per dir-nos adeu i amb aquesta versió tan bonica, et porto una altra bèstia que hagués fet en el seu moment 79 anys, ens va deixar el 2014 i té una veu tan trencada i tan bonica que jo no sé si... Va, tira, fem-ho.
When she's gone, it's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always got to love anytime.
Clar, és una cançó amb molta personalitat
molta.
I que marca ja el ritme i tot, però és veritat que cadascuna d'aquestes versions és una mica diferent,
sí.
I aquesta veu és...
Ah, senyor Joe Cocker, sí. A veure, no et puc dir res d'aquest home, t'ho puc dir tot, m'agrada moltíssim i em fa com il·lusió i gràcia haver trobat aquest tema d'Ino Sunshine i a més aquestes tres versions, aquestes tres veus tan diferents entre elles i alhora tan iguals, tan similars. No et puc dir res més que soni.
Exacte, la deixem que soni, sí. Perquè em sembla una manera fantàstica d'acabar el programa i començar el diumenge.
Moltes gràcies, Noé.
Isabel, que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.